Dos terratrèmols en poc més de dues setmanes, més de 8.000 morts, llars i infraestructures destruïdes. La capital del Nepal, Katmandú, va ser sacsejada per aquest desastre natural, un terratrèmol, i encara ara no s'ha recuperat. Ara bé, com es pot ajudar? Què es pot fer al respecte? Cal Temerari ha acollit aquest dimarts la xerrada La cooperació al Nepal, abans i després dels terratrèmols, a càrrec del membre del col·lectiu Jai Nepal Catalunya, David Curto. David, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en primer lloc, dos mesos després del terratrèmol, com estan les coses al Nepal, a Katmandú?
Bé, doncs, dos mesos després, diguéssim que molta runa ja ha estat retirada, bàsicament degut a la pròpia acció de la gent nepalí, que els mitjans han invisibilitzat bastant, excepte alguns mitjans anglesos o americans, la majoria de mitjans internacionals han invisibilitzat molt l'acció de la mateixa gent nepalí i maximitzat molt la gent de l'agència, no, de les grans ONGs, que no dic que no hagin fet coses, però que en la recuperació i en la recuperació de la normalitat de Katmandú, l'agència sobretot ha estat de la mà de la gent d'allà, no?
Però és increïble, perquè una situació d'emergència com és aquesta, que no compti amb el suport, ni tan sols, pel que em dius, de grans ONGs, i per descomptat, això ja ho comentaves, de la majoria de mitjans de comunicació generalistes, per què passa això al Nepal? Si passés a un altre lloc, potser sí que s'ajudaria més o es posaria més el focus sobre aquest problema?
Clar, el Nepal ha rebut molta ajuda humanitària. En realitat és un cas particular, perquè és un país que és molt icònic, no, a nivell mundial pel tema de l'Himàlaia, el tema de l'expedicionisme, i llavors el tema de les tribus a les zones de l'Himàlaia. Llavors, diguéssim que, parlant en plata, és una cooperació que ven molt, no? És una cooperació que bueno, abans tira, diguéssim, ajudar a nens nepalesos que a nens, pues, africans en general, en quant a proporció. No és que els nens africans no s'ajudin, però bueno, el fet de que Nepal sigui un país tan icònic i amb una població més reduïda fa que rebi molta ajuda a nivell proporcional, no? Llavors, diners en rep molt, però Nepal fa, pues això, ara fa 60 i escats anys que es va obrir al primer món. No ha deixat de rebre ajuda des de llavors, i en canvi la situació de pobresa no ha canviat, no? Llavors ens hem de preguntar què està fent realment aquestes ONGs internacionals, no? Si realment estan ajudant a que Nepal surti d'aquesta situació de misèria, o si realment hi ha un negoci darrere de la pobresa, no? El fet de que hi hagi gent pobra, pues, surt rentable a nivell de mantenir unes infraestructures. No dic que sigui la intenció de tota la gent que treballa en aquestes infraestructures, segur que hi ha molta gent amb moltes bones intencions, però que sí que és una conseqüència que no es pot obviar, el fet de que aquesta és la realitat, no? I una de les companyes de Jai Nepal, que estava en el segon terratrèmol en allà, ens comentava que una imatge que es veia molt era a la zona més turística de Katmandú, la zona de Tamil, doncs molta gent amb uniformes, doncs, de UNICEF, de Creu Roja, etc, lluint uniforme, no? I estan menjant en els millors restaurants, bevent cervesa, bevent whisky, i no estan realment en les zones afectades allà 24 hores, com sí que hi ha altres ONGs que sí esmercen més, no? No, tampoc hem de ficar-les totes en el mateix sac. Sí que, per exemple, Metges Sense Fronteres pues, s'ha posat molt les piles i ha anat directament a les zones afectades, no? I diguéssim que la plantilla de Metges Sense Fronteres, pues, s'ha vist com treballa amb més intensitats que d'altres ONGs, no? Llavors això és un fet real constatat que s'ha d'anar molt en compte amb com aquesta ajuda internacional realment arriba i si realment serveix per millorar la situació o no, no?
Caram. Ara, mirant al futur, la previsió de que el Nepal es pugui recuperar d'aquest desastre, ja no entrem en si el Nepal pot sortir de la situació de pobresa, sinó recuperar-se, tornar a la normalitat que hi havia abans d'aquest desastre. Com estan les perspectives en aquest sentit?
Clar, tornar a la normalitat, pues, relativament a la normalitat, algunes persones diríem que ja han tornat al terratrèmol, no ha destrossat tot el país. El terratrèmol, pues, el Nepal té 26 milions d'habitants i ha afectat a 500.000 cases i han mort 8.000 persones, no? O sigui, tampoc no vull menysprear-ho, però comparat, per exemple, amb el desastre d'Haití, on van morir doncs unes 200.000 persones, crec que eren, sí. Vull dir que la diferència és abismal, no? No sé si hi ha una consciència profunda d'això, però realment al Nepal, doncs en moltes zones, no és que no només hi hagin recuperat la normalitat, sinó que no l'han arribat a perdre mai, no? Sí que hi ha moltes zones que no, que realment han quedat totalment arrasades. Clar, les zones que han quedat totalment arrasades, com l'Antang o algunes zones de Dolaka o algunes zones de Gorkha, serà difícil que recuperin cap normalitat, perquè clar, directament la gent allà ha mort tothom, no? I les zones que han quedat afectades però per algunes cases caigudes, algunes cases, aquestes són zones que pues, han quedat afectades d'alguna manera també psicològicament, perquè no han sigut només dos terratrèmols, sinó ha sigut més i mig de rèpliques constant de 5, 6 de terratrèmols de 5 i 6 graus de l'escala de Richter, i això ha afectat molt psicològicament a les famílies també, en plan, quina casa hem de reconstruir si se'ns ha de tornar a caure demà passat, no? Diguéssim que també cal una recuperació psicològica d'això, que bueno, els companys que tenim que han estat per allà ens han dit que igual és una de les coses que més han vist, que la gent estava tocada, no? Però els nens tornen a les escoles, la gent que no té casa sempre té un veí que l'acompanya a casa, i en les zones rurals, en les zones urbanes, pues estan, hi ha alguns camps de refugiats, i la veritat és que és una mica incert com aquests camps de refugiats, com recuperaran la vida normal o no, i quin paper tindrà l'Estat, perquè l'Estat, diguéssim que vol garantir que ningú estigui en una vivenda en perill de que caigui, llavors ha fet fora moltes famílies d'algunes cases amb la voluntat de reconstruir-les, però no se sap ben bé quines polítiques tindran després, si rehabilitaran aquestes cases, si en faran de noves i llavors el deute anirà a càrrec de les famílies. O sigui, que pot haver-hi escenaris futurs molt bons o pot haver-hi escenaris futurs dolents. Evidentment tindrem un escenari futur que serà bo amb algunes coses i dolent amb algunes altres, però haurem d'estar atents a veure com això es va desenvolupant.
És una, potser una decepció per més d'un sentir i saber que grans ONGs no fan el que s'hauria de fer al Nepal. Però què es pot fer, què pot fer el ciutadà de peu per poder donar un cop de mà en aquesta situació que viu ara mateix Katmandú i el Nepal?
Jo crec que el que és més important és intentar conèixer, no? O sigui, intentar saber quina és la situació, buscant en mitjans de comunicació, molts cops locals, que estan en anglès. Per exemple, hi ha dos diaris crítics a Katmandú, que són el Nepali Times i el Ekantipur, i el Katmandú Post també. Hi ha altres diaris locals que tenen molta producció i de dades, una informació que evidentment és molt més profunda que la premsa internacional, no? Llavors crec que la gent el primer que ha de fer, si vol saber com és la situació, és llegir premsa d'allà i no premsa internacional, o no premsa internacional mainstream, diríem, que dona una visió molt simplista dels fets, no? En segon lloc, com col·laborar? Jo penso que intentant, diguéssim, garballar, no? O sigui, agafar les ONGs i dir a on col·laboro, ser molt conscient d'on col·labora i per què i amb quina voluntat, no? Que moltes vegades posem diners al primer lloc o al primer cartell que veiem. Si veiem un cartell de Metges Sense Fronteres, doncs Metges Sense Fronteres, i si veiem un de Save the Children, doncs Save the Children, no? Quan les seves tasques són molt diferents, no? I com deia abans, no? Metges Sense Fronteres és una gran ONG, però que és, diguéssim, relativament transparent i fa una tasca que és necessària i això. I en canvi, Save the Children, per exemple, la pròpia gent nepalí, doncs critica molt les seves iniciatives, i altres ONGs, també UNICEF o agències de desenvolupament com pot ser el UNDP als Estats Units, o el DANIDA, que és una agència de desenvolupament danesa, o agències coreanes, com una mica intentar buscar. Llavors, jo penso que com cooperar perquè els diners arribin és conèixer de primera mà les ONGs. Llavors, ONGs petites, com puguin ser, per exemple, o relativament petites, com puguin ser Indira Ranamagar allà a Nepal, com puguin ser Be Human Nepal, per exemple, que és una espanyola, però que també té, té, o sigui, està fundada localment allà per gent xerpa. Bueno, petites ONGs, intentar buscar, intentar conèixer, a veure quin és realment l'objectiu de l'ONG i si ells realment hi creuen, i sobretot intentar demanar transparències en aquestes ONGs, no? Nosaltres som una petita ONG que ens hem format, bueno, som una petita associació, no diríem ni ONG, que ens hem format fa poc, i el, no, el nostre principal objectiu és conscienciar la gent de que la cooperació no és algo sempre positiu, que moltes vegades no contribueix a eliminar les desigualtats, sinó a reproduir-les i a fer-les més grans, perquè el principal beneficiat és el cooperant i no qui rep la cooperació. I nosaltres farem un petit projecte o dos petits projectes que, de fet, encara són una mica incerts. Potser són en col·laboració amb Be Human en Nepal, o potser són al nord de Kathmandú, en petites comunitats de Dalit, de gent que està fora del sistema de castes, intocables, que no tenen accés a recursos i que tenen moltes dificultats a l'hora de negociar amb els governs i a l'hora de rebre ajuda. Potser fem altres coses, això ja veurem, ho anirem comunicant al nostre web. I això, jo crec que la gent sobretot ha de buscar ONGs petites i crítiques, o ONGs grans que siguin transparents en les que cregui.
Doncs David Curto, membre del col·lectiu Jai Nepal Catalunya, gràcies per atendre'ns avui, i sort i bona feina al Nepal i a Kathmandú. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.